Sopars de Pau, a Contrabanda FM.
Sí, ara sí, tornem a ser aquí en directe. I bé, avui, si seguíssim l'anunci de la setmana passada, hauríem de parlar de Wikileaks, però no ho tinc tan clar. Bé, no sé si has estat escoltant Contrabanda FM, si has sintonitzat el 91.4 o t'has connectat al web de Contrabanda aquesta tarda, però hem estat parlant, almenys jo he escoltat des de casa, que el Rizoma Malinowski parlava de Wikileaks, entre moltes altres coses, també relacionades, també Aptitud FM, aquest programa que s'emet de 9 a 10, també n'ha parlat, i per tant, si ho heu escoltat, doncs igual no diré res de nou, però intentaré aportar alguna coseta més en aquest dia monogràfic en el que parlem una mica del fet aquest que sembla ser que ens estem doncs enganxant tots a la notícia, diguéssim, que estem caient tots a la notícia. Jo ara m'estic enrotllant improvisadament, però he escrit alguna coseta que també fa una reflexió al respecte d'això, el per què hem caigut i estem parlant d'una cosa a rebufo, diguéssim, dels grans mitjans de comunicació, com són els que ha triat Wikileaks per la difusió dels seus documents secrets que ha filtrat. Bueno, els seus, els documents de l'administració nord-americana. Bueno, aquí està el aullido enjaulado. I d'això parlarem també una mica, de la llibertat d'expressió i d'alguna coseta que pugui improvisar més enllà del que porti. Però millor anem directament a l'editorial, entre cometes, en minúscula, la tinc preparada, i entrem una mica en el tema. Són les 9 de la nit del diumenge 12 de desembre de 2010. Soc a casa i escric amb l'ordinador portàtil. Damunt la taula tinc una carpeta plena de retalls de premsa, amb notícies i articles relacionats amb Wikileaks. Fa setmanes que retallo dels diaris aquesta informació, principalment del diari El País, que juntament amb The New York Times dels Estats Units, The Guardian d'Anglaterra, Le Monde de França i Der Spiegel a Alemanya, tenen l'exclusiva mundial per la difusió d'aquestes filtracions. La setmana passada vaig anunciar en directe que el programa Dones de Pau, o sigui, el proper programa, o sigui, aquest diumenge, parlaríem de Wikileaks i les filtracions d'informació secreta del govern nord-americà i la seva diplomàcia. Però després d'haver llegit algunes d'aquestes informacions i de reflexionar, sobretot, de reflexionar des de fa dies, em pregunto, per què n'hauria de parlar ara de Wikileaks si quan es va filtrar els documents de la invasió d'Iraq i la guerra d'Afganistan no ho vaig fer? Els papers del Departament d'Estat, publicats pels diaris durant les últimes setmanes, estan desviant l'atenció i impedint el necessari debat públic que podrien facilitar els mitjans de comunicació per visibilitzar els conflictes i encarar les solucions dels veritables problemes de l'Estat espanyol. És a dir, la gravíssima crisi política, econòmica i social que vivim o patim. Dic gravíssima perquè els actors que dominen les estructures de poder del capitalisme han aconseguit que no es canviïn les regles de joc i segueixen mantenint les seves posicions privilegiades, mentre la majoria de la població se sotmet al nou ordre global per necessitat, complicitat, inconsciència o impotència. Tornant a Wikileaks, que jo sàpiga, cap filtració descobreix res de la crisi financera i encara menys en revela informació que evidenciï la gestió il·legal o criminal dels governs anomenats democràtics en relació, per exemple, amb el complex militar industrial. I és que el complex militar industrial, és a dir, el Congrés dels Diputats, l'exèrcit i els fabricants d'armament, no només impulsen la guerra global d'avui, sinó que a més són una de les principals causes de l'endeutament dels estats, com Espanya, o Grècia, o els mateixos Estats Units. I aquí, endeutament és sinònim de pobresa o mort. No ho oblidem. Però, segons les darreres editorials i articles d'opinió del País en relació a les filtracions, semblaria que ens estan fent un favor amb la seva tasca per la llibertat d'expressió, que gràcies a la seva informació ara hauríem d'entendre millor com funciona el món, inclús que gràcies a ells ara ja sabem qui són els bons i els dolents. Un exemple, els documents secrets del Departament d'Estat dels Estats Units ens revelen la venda d'armes de l'Estat espanyol al de Venezuela. I la notícia és que això crea un conflicte entre els Estats Units i Espanya i també entre Estats Units i Rússia, perquè l'imperi yanqui no vol que el règim de Chávez estigui armat amb la darrera tecnologia. Això, el País ens ho ven com un exemple de transparència i triomf de la llibertat informativa. Un altre cop, ara sabem com funciona el món i aquí, evidentment, el dolent és el senyor Chávez. Però l'important no és això. L'important és que el País no parla de la falta de transparència o la il·legalitat, en la majoria de casos, de la venda d'armes que ha d'aprovar el Congrés dels Diputats, perquè la llei espanyola permet el secret i inclús prohibeix la publicació d'aquesta informació. I així, l'Estat espanyol és avui el sisè país fabricant d'armes del rànquing mundial. Per acabar amb l'espectacle mediàtic del país, dir que és una llàstima que no hagin dedicat el mateix esforç a difondre els papers de la guerra d'Afganistan. 75.000 documents filtrats per Wikileaks el 25 de juliol del 2010. O els papers d'Iraq, 400.000 documents filtrats pel mateix web el 24 d'octubre del mateix any i que destapaven la guerra bruta de l'exèrcit dels Estats Units a Iraq. És clar que això ja ho va veure tothom amb les imatges de les tortures a presoners iraquians a les presons secretes d'aquell país, encara avui sota la invasió criminal i el caos més mortífer. El més intrigant de tot plegat és que aquests telegrames o teletips, els cables, en diuen, no sabem qui els ha aconseguit sostreure dels ordinadors de l'administració dels Estats Units i tampoc sabem si l'acusat pel govern nord-americà és realment l'únic culpable. Un soldat anomenat Manning, si no recordo malament, hauria sostret tots aquests milers i milers de documents. I sembla ser que els Estats Units preparen l'acusació contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, per espionatge. Un argument jurídic difícil de defensar, però no seria el primer muntatge judicial que es faci. En qualsevol cas, ja es troba a la presó, per altres motius, el mateix Julian Assange. Però tornant a la qüestió de qui i com s'han aconseguit aquests documents, hauríem de saber que es pot robar informació o algú pot deixar una porta o una finestra oberta perquè entri algú a robar aquella informació. És alguna cosa que semblant allò dels atemptats amb bandera falsa. Us en recordeu?
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Ara tornarem a Wikileaks, ara remenaré aquesta carpeta plena de retalls de diaris i veuré que pot ser interessant de compartir. Vaig fer una lectura d'una notícia que està relacionada amb les xarxes d'internet, que és del 22 de setembre de 2010. La guardava pel teatre informatiu i com que estem parlant d'això, anem a fer aquesta secció del teatre informatiu amb aquesta petita notícia i continuem després parlant de Wikileaks i altres coses.
Informatiu.
La Guàrdia Civil busca amigos en Facebook, Twitter i Twenty. Llegeixo. Nos gustaría tener un millón de amigos en Facebook, afirma Juan Salom, comandante del grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Ya rondan los 6.000 los amigos de la Guardia Civil en Facebook, cuando hace apenas un mes que han abierto ventanilla en esta red social. El mismo éxito han cosechado en Twitter, con 900 seguidores en 2 semanas, y en Twenty, donde se estrenaron el sábado 25 de septiembre de 2010. El propio Salom supervisa y añade contenidos a estos sitios, junto con agentes de su grupo, el primero de la Guardia Civil, que usa las redes sociales para captar la colaboración ciudadana. Internet es inmensa, dice el comandante. ¿Por dónde deberíamos patrullar? Pero si la gente que ve las cosas nos las cuenta, nuestro trabajo es más fácil, explica Salom. El comandante se declara muy satisfecho por la buena acogida de los internautas, quienes en sus comentarios les facilitan información sobre todo tipo de delitos, que son redirigidos a los grupos pertinentes dentro de la Guardia Civil. Es el caso, afirma Salom, de alguien que tenía un vecino que vendía droga. Como contrapartida, el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil aporta también información a los internautas en forma de alertas donde se explican delitos comunes en la red. Además, en Facebook publicitan un banner llamado Yo Denuncio, que cualquiera puede poner en su web y que enlaza el sitio de denuncias de la web del grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Aunque los comentarios en Facebook no se consideran denuncias formales, sirven para darnos el pulso de la red, explica el comandante. Hasta ahora, los ciudadanos solo podían mandar estas informaciones a través de un formulario en la web del grupo de delitos de la Guardia Civil. Pero, simultáneamente, ya no crecían, según Salom. Aún así, los agentes siguen dando más veracidad a las informaciones que les llegan a la web, donde hay que incluir dirección de correo electrónico y teléfono. Lo leemos, analizamos, comprobamos el hecho delictivo, pedimos más información y, si es posible, iniciamos una investigación o le pedimos que denuncie formalmente, explica Salom. Los comentarios en Facebook solo los leemos, dice el comandante. Eso no evita que consideren las redes sociales como una herramienta de investigación importantísima, y lo compara a cuando la Guardia Civil iba a los caseríos desperdigados por el monte a preguntar a la gente para no perder el contacto con los ciudadanos. Publicat al País el dijous 23 de setembre de 2010.
Ones de Pau, programa de ràdio antimilitarista de Contrabanda FM.
Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí.
Ones de Pau, ràdio, difusió i acció.
Árale, árale!
Doncs aquesta era la notícia que tenia aquí guardada amb un d'aquests retalls de diaris que, com us deia, doncs, tinc a diferents carpetes. I doncs això, aquesta notícia està publicada pel País també i veiem doncs, la grandesa d'aquest diari és que és capaç de publicar doncs, un munt d'articles ben contradictoris. Però a veure si puc seguir el fil una mica de les idees que tenia pensades compartir i que estan ben relacionades. Ara anava a comentar-vos que el blog del programa, a onesdepau.contrabanda.org, fa uns dies vaig enllaçar tres webs de defensa i seguretat que s'anomenen. ¿Vale? Dues són privades, d'empreses o grups empresarials privats, i una és del Ministeri de Defensa espanyol. ¿Vale? I bueno, les vaig enllaçar, però he tret l'enllaç. Va ser una cagada de posar l'enllaç allà, evidentment, perquè si algú es connecta, pues, li constarà a les empreses aquestes que ha enllaçat algú si és que no vol que consti. Però això va ser dos dies i ja ho he tret. ¿Vale? Ara, aquestes tres webs estan col·locades al blog a nivell informatiu. Per què? Perquè crec que són importants. Són unes webs que donen mogollon d'informació, o sigui, informació real, verídica, del complex militar industrial. Això que denunciava amb aquest text que he llegit, que servia una mica de presentació del programa, en relació a Wikileaks, però sobretot aquesta falta de transparència del Congrés pel que fa a la venda d'armes, que l'estat espanyol doncs facilita a través de les seves subvencions amb els convenis que té amb les diferents empreses fabricants d'armes. Llavors, aquests blogs, aquestes webs que us deia, tenen moltíssima informació, i a mi el que em plantejava, primer era aquest dubte, a veure, jo haig de posar aquí en aquest blog que és antimilitarista o que pretén fer difusió de diferents temes i de diferents accions per la desmilitarització, doncs en un blog així haig d'incloure aquest tipus de webs en les quals darrere hi ha tot el complex industrial, no? En aquest cas els fabricants d'armes i d'armament pesat també, no estem parlant d'escopetes, només estem parlant de tancs, de vaixells, etc. I aleshores, per una banda, diria que no al principi, però després està clar que donen molta informació. I en el fons de la qüestió quin és? Pues que ens hem de fotre les piles perquè hem de denunciar, intentar denunciar d'alguna manera amb més informació i no tant amb ideologia. No tant amb aquest discurs a vegades après antimilitarista o antiimperialista o dels moviments socials alternatius, etc., que a vegades es queda amb això només, amb un discurs que ens hem après tot i que moltes vegades els mateixos oients o les oients ja se'l saben de memòria. I el que hem de portar són novetats. Estic parlant per aquest programa, parlo en plural, però ara em refereixo a Ones de Pau. Vale. Per tant, anem d'aquest blog de Facebook de la Guàrdia Civil, que és per pixar-se de riure, a aquests webs que inclòs el blog, perquè veiem per on va la indústria militar, ja que a vegades a nosaltres ens costa de fer difusió d'aquesta informació, perquè és una informació que costa d'aconseguir, i ja la tenim, ens la donen ells, pues la busquem i anem a llegir entre línies. És el mateix que el País. Amb el País també podem llegir entre línies. A part de criticar aquesta difusió que està fent, podem llegir entre línies, que és on ens dona molta informació. És a dir, tot el que no diuen és lo important, no? Pues hem de saber què no diuen. O hem de poder preveure o imaginar què és el que no s'està dient. I del web de la Guàrdia Civil, aquest Facebook, Twitter i 20, i d'aquests blogs d'informació de les empreses de seguretat i defensa privades, fem el salt a una notícia que també vaig donar jo aquí en el programa, en la qual declarava la guerra informativa a aquestes empreses fabricants d'armes. El que passa que quan un declara la guerra, pues, no ataca en el moment de fer la declaració. Permeteu-me que ho digui, i sobretot perquè soc conscient de la petitesa o de la simetria, per utilitzar un terme així tècnic, d'aquesta guerra simètrica que suposa, doncs, el complex militar industrial, per una banda, i els diferents col·lectius antimilitaristes, entre els quals, pues, hi hauria aquest programa que... A partir de les properes setmanes està preparant, pues, els programes corresponents, farà monogràfics, a part de tractar altres temes, farà monogràfics dedicats a empreses com EATS, per exemple, o Indra, aquesta empresa que subministra components d'electrònica tant pel el sector de la indústria civil com militar. I aquesta també és la gran jugada que fan aquestes empreses, que investiguen i desenvolupen productes i components per la indústria civil i per la militar, amb la qual cosa tenen una coartada que, pues, a vegades costa de que... Bueno, és una defensa que tenen per legitimar una mica, doncs, la seva empresa. Bueno, dit això, pues, no va ser una il·luminació, no va ser un subidón aquí en directe. Aquesta declaració de guerra, pues, la confirmo, i en realitat és una acció defensiva més que res, perquè la guerra l'han començat aquestes empreses i aquests governs amb aquesta descabellada i embogida guerra armamentística, que, com deia, en aquest moment suposa ja que l'estat espanyol estigui en el sisè lloc del rànquing mundial d'exportació d'armes. Això vol dir un volum molt gran, això vol dir grans vaixells de projecció, grans vaixells de guerra ofensius i un armament, doncs, que serveix per fer la guerra com la d'Afganistan, com la d'Iraq i com moltes altres que oblidem i que també s'estan fent amb aquestes armes. Sense oblidar també que quan parlem de desmilitarització ens estem referint també a la violència estructural i, per tant, les guerres és una cosa, però no només denunciem les guerres, sinó també tota la militarització de la societat. Només un comentari més, també, que està relacionat amb això que deia d'aquestes webs de defensa i seguretat. Bueno, tot això va venir arrel d'un article que vaig enllaçar, aquest sí que estava enllaçat, almenys durant un dia, unes 24 hores, de l'ex, un dels comandants generals de la base militar de l'OTAN de Retamares, que és un dels dos quarters generals que té l'OTAN i que està previst que es tanqui a partir del 2011. Una de les conseqüències de la cimera de l'Aliança Atlàntica de Lisboa, que es va fer, doncs, aquest mes de novembre, és això, és la reestructuració de l'estructura, valgui la redundància, de les diferents, doncs, estructures, perdoneu, dels diferents estaments i quartels i organigrames d'aquesta organització política militar de l'OTAN. I vaig adjuntar aquest article perquè em semblava interessant escoltar la veu d'un general. És que aquest és una mica el tema, també. O sigui, l'error va ser enllaçar l'article d'aquest general de... bueno, va ser general durant 4 anys, entre el 99 i el 2003 o així, alguna cosa així, si no recordo malament, de, del quartel general de Retamares. I ell feia, explicava, defensava que no es tanqués aquest quartel, i la gràcia era aquesta, que aquest comandant s'enfocava en el tema econòmic que suposava tenir un quartel general. I també parlava de la cimera de l'OTAN. Aleshores, l'error va ser aquest, enllaçar-ho. Ja està desenllaçat, ja està només indicat, diguéssim. Si algú vol, sap la web, sap que aquesta web d'informació i defensa és un think tank. Un think tank és un, una empresa que té gent, persones, fent estudis d'investigació per projectar, en el cas de les militars, doncs, nou armament per projectar la guerra, estratègies per fer propaganda de guerra, etc. Aleshores, evidentment, doncs, no ha d'estar en el bloc del programa una web d'aquest tipus, un grup de difusió d'aquest tipus, però sí que hem de saber el que diuen. I aleshores això és el que intentava dir amb el tema aquest de les webs de defensa i seguretat, i que no sé per què, pot ser per molts motius, però hi ha hagut una baixada de visites al blog, que només ho puc saber numèricament, és a dir, sé que hi ha 70 visites en un dia, o sé que n'hi ha 30, o el que sigui, i sí que ha baixat una miqueta, pues, hi ha hagut un descens del 33% en les visites, que jo, pues, d'alguna manera he pensat que es podria deure a això, que podia ser degut al fet d'incloure aquestes webs enllaçades. Bé, doncs, si és això, ja us haureu fixat que no estan enllaçades des del blog, simplement estan apuntades. Posa la seva direcció, i amb una trampeta que he fet, que posa el domini fals, perquè simplement no se t'obri cap pàgina, doncs amb aquest domini fals ja no arribaríem a la seva web, i per tant ells no sabrien que estem entrant. Bueno, espero que ho aclari i no provoqui tot el contrari, que és més embolic si és que algú li va xocar i no li va agradar. Bé, a veure, pot ser per mils motius, i si no hi ha més visites, doncs pot ser per qualsevol cosa. Igual, doncs, el programa de Violència Divina, en el qual feia una crítica de la violència estructural o cultural relacionada amb la religió, doncs, tampoc ha agradat. I, doncs, no ho sé. Bé, no m'extend més amb aquest tema, però bueno, també és interessant que parlem una mica dels blogs i el tema d'internet a nivell local, que és una mica el que intentaré comentar ara. Tornant al país, per exemple, un retall, que no és ni retall perquè és tot el dominical, ben bé, una entrevista al fundador de Wikileaks. Això és del mes d'octubre, el mes d'octubre, que coincideix amb la divulgació dels papers de la guerra d'Iraq. I al País li fa una entrevista personal en aquest personatge. Per tant, he fet la denúncia, he criticat aquest diari, però també, com deia, doncs, d'alguna manera sabem que té el privilegi de ser no només l'interlocutor del que pugui dir el senyor Assange, sinó també, sobretot, de difondre unes informacions en detriment d'unes altres. És a dir, ells trien quines informacions publiquen i quines no. Això ho fan conjuntament, de manera coordinada amb els altres diaris que ja he comentat. Der Spiegel, a Alemanya, Le Monde, a França, The Guardian, a Anglaterra i The New York Times, a als Estats Units. Bé, és interessant saber què diu a Julian Assange amb una entrevista que li fan directament amb ell, però aquí, com deia, el tema és qui ha fet arribar aquesta informació a Wikileaks, o com ha arribat, perquè pot ser que no ho sapiguem, però sí que podem saber quins han sigut els fallos de seguretat, que en aquest cas serien les finestres o les portes, que deia, que han deixat obertes perquè algú pugui endur-se aquesta informació. Alguna cosa similar als atemptats de l'11 de setembre, que no sabem qui els ha comès amb tota seguretat en quant a la responsabilitat. Sí que sabem qui conduïa aquells avions, però no sabem com i per què es van deixar aquestes finestres, aquestes portes obertes en tot el seguiment dels radars, en tot el seguiment que implicava la seguretat aèria el dia dels atemptats, perquè sembla ser que ho van tenir molt fàcil aquests avions per poder desplaçar-se. Per tant, és el joc del triler, no? T'ensenyo els tres pots però no saps a on t'està i et puc confondre perquè et siguis un pot i en realitat estigui a l'altre. La veritat de la informació o tota la informació important, rellevant de veritat. El país està pencant molt amb això, també té pressupost, evidentment, tots sabem qui és el Grupo Prisa, i tenen agent pues desclassificant aquests 250.000 documents. La darrera entrega d'aquestes filtracions, d'aquests teletips que Wikileaks fa arribar a aquestes capçaleres, aquests rotatius que ja he citat abans i que aquí a Espanya i a tota la comunitat de parla en castellà o en espanyol poden llegir a través del País, que publica això a internet, també s'ha de dir, que també això és una estratègia que tenen ells de publicar-ho a internet. Evidentment, és una jugada per reprendre el protagonisme de la premsa, reprendre el protagonisme del periodisme, que ells diran seriós, rigorós, i sense el qual no seria possible una feina com aquesta, segons diuen ells, perquè tenir a 10 tipus o a 10 tipes tancades en un soterrani, com diuen ells, de manera espectacular i pel·liculera, però que serà cert en gran part, sense connexió a l'exterior perquè no puguin difondre, etc, etc, però els tios pencant i suant la gota gorda per desclassificar aquests documents que al final resulta que tampoc ens parlen del que molts periodistes sabran i no els hi deixen dir, doncs bé, resulta que és una estratègia que se la permeten, s'ho poden permetre perquè tenen molts mitjans. Inclús tinc aquí la defensora del lector, que tampoc li donem més importància, perquè també, per exemple, sabem el que fa el defensor del poble, no es diu així, o el síndic de Greuges antigament, que poca cosa fa, és més una cosa simbòlica. Inclús diria que el defensor del lector pues, pot tenir més poder encara si realment se li publica el que pensa. En aquest cas pues, surt la defensora del lector del País analitzant el fenomen del tsunami Wikileaks, titula. Això és una avalanxa informativa que inclús els mateixos periodistes d'aquest diari de molts pues, estan d'alguna manera analitzant també. Aquesta llau d'informació, aquest soroll informatiu que diria en Castells o algun especialista d'aquests, que aquesta avalanxa informativa realment no permet la reflexió, no permet l'anàlisi, no només d'informació, que pot ser més important, que molta d'aquesta que rebem i que ens impedeix veure quina és la important, sinó que ocupa, com deia abans en aquella pseudo-editorial que he fet, doncs ocupa la informació important de la crisi, que, com deia, doncs, no és que defensi el sistema capitalista ni molt menys, que és el que s'està ensorrant, però sí que impedeix que el conflicte i que el debat que els mitjans de comunicació podrien jugar pues, no s'estigui donant. Bueno, què diu la defensora del lector? Pues té una pàgina sencera. Mitja pàgina per una cara i mitja pàgina per l'altra. A veure... Bueno... destaca diferents opinions i, per tant, pues, es fan ressò també de la gent que, per exemple, diu expressa la seva total oposició a la publicació d'aquests documents. I ara fa referència a algun periodista anomenat Peter Harvey. Després diu altres, com Félix Díaz Sacristán, i no sé qui és, considera desmesurat el tractament que se li ha donat. Una altra persona, Francisco G. González, deuen ser anònims, que escriuen cartes al diari, les cartes del lector, suposo, però també cita a periodistes. Bé, aquest tal González diu que li sembla excel·lent destapar accions il·lícites o aspectes obscurs de la política nacional o internacional, però que no li sembla bé que s'elevin a la categoria de titular frases o datos o dades de conversacions privades que no han sigut contrastades. I amb això fa referència al que el País sí que ha utilitzat massivament per una campanya de difusió per captar els antics lectors que havia perdut i per erigir-se en el diari amb el monopoli d'aquestes filtracions. I aquesta defensora del lector ens cita també que altres alerten sobre els efectes col·laterals que la informació pot tenir a la imatge d'algunes persones. Bé, això fa, a mi em fa una mica de riure, perquè de daños colaterales ja en sabem bastant nosaltres, aquestes alçades de la pel·lícula, i per tant que no ens parli de daños colaterales fent referència a algun diplomàtic o president de govern quan aquests mateixos estan enviant avions no tripulats assassinant a gent innocent a Iraq, Afganistan, o, per exemple, quan al nostre país tenim el Tactical Leadership Program, aquest TLP a la ciutat d'Albacete, que no és més que una escola de pilots de guerra de l'Aliança Atlàntica, de la OTAN, que des de gener del 2010 s'entrenen aquí, al nostre territori, amb una acadèmia de la OTAN, Albacete, com deia, i que fan enlairament, aterrament i vols en pràctiques de guerra. I després el govern decreta l'estat d'alarma pel conflicte que ells mateixos en part han creat amb els controladors aeris. Doncs, atenció, recordem que tenim aquests avions de guerra entrenant-se aquí, al nostre territori. Bé, això és un programa que ja vam fer l'any passat, que el trobareu al blog Dones de Pau, en el que parlem del TLP. Seguim amb això, daños colaterales, deien, imagineu-vos. Què més diu la defensora del lector? Després també em marco amb un interrogant un apartat, vaig a llegir-lo del tot perquè no recordo de què tracta, i ara ho comento. Diu: resulta sobrecogedor comprovar que en la mayoría de los asuntos desvelados, incluso con los sesgos de subjetividad e interés de parte, la versión confidencial de los hechos se acerca más a la verdad que su versión oficial. Bé, bueno, ens diuen que, amb un llenguatge realment complicat, que sí, que aquestes filtracions, que aquestes converses diplomàtiques, que han realitzat, en realitat, quan parlem de diplomàcia i de consulats estem parlant d'espionatge, com ells ens han revelat també, que no dic que no, hi ha coses interessants, però que hi ha coses encara més interessants que no es diuen, i va bé que ens recordin això, que la diplomàcia també és espionatge i forma part de l'espionatge de perfil baix, que es diu. No són els serveis secrets, però estan absolutament relacionats. Aquí ens deia que el que diuen aquests teletips, aquestes filtracions, per tant, el que diu la diplomàcia, doncs s'apropa més a la veritat que no a la versió oficial. Bé, ens està dient que els governs ens menteixen. Pues no és cap novetat, el govern menteix pues molt sovint perquè si no s'aguantaria totes aquestes mentides que ens venen amb falses veritats. Perdoneu el joc de paraules, però ja ens hem entès. Bueno, i acaba també amb una frase que tinc amb una exclamació que diu: a partir de ahora todos saben que todo lo que hagan o digan puede ser un día del dominio público en toda su desnudez. I aquí obriríem un altre debat del que poden implicar aquestes filtracions a nivell de la intimitat, diguéssim, o de la publicació de segons quines coses de qualsevol individu que es connecti a la xarxa. Avui sí que ho diré, ens acompanya la música de fons de Tangerine Dream, que la setmana passada, amb el programa dedicat a l'estat d'alarma que va decretar el govern espanyol, doncs no vaig poder-ho dir, i avui sí, Tangerine Dream, aquest grup dels anys 70 i 80, amb aquesta música de sintetitzadors, pioners en l'experimentació electrònica, doncs avui també ens acompanya. Bueno, un anunci a tota plana d'aquest mateix diari del País que titula Wikileaks amb una lletra ben gran i després diu què, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y diu: Wikileaks ha revolucionado la política, la sociedad y el periodismo. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de la filtración de 250.000 documentos secretos y cómo podemos interpretarlos? Aquest és el cos de text de l'anunci, que diu: El País organiza un debate abierto al público este martes en un, ara afegeixo jo, canviant el text, a un auditori d'una fundació. Ni per això m'ho diré quina és aquesta fundació, perquè ja només el què, quién, cómo, cuándo, dónde i por qué té molta amiga. Algú es creu que ens diran cómo? Bé, potser donen més informació que la que estigui donant jo avui, molt possiblement. Però aquest cómo realment el descobriran? No ho crec. Bé, en aquest cas el que ens interessa, almenys a mi m'interessa personalment, i crec que des del programa ja ho he deixat clar posant l'exemple d'aquesta guerra informativa que posarem en pràctica a partir de les properes setmanes i que no només vol dir parlar del tipus d'armament que fabriquen les empreses que tenim al nostre territori i a qui les ven, si és que ho podem saber, perquè ja hem dit que això és secret, que per llei no es pot saber, no es pot fer pública aquesta informació, per tant ja veieu la complicitat d'aquesta democràcia amb els fabricants d'armes, d'armament, però sí que intentarem fer aquesta, donar aquesta informació perquè sapiguem almenys pues, que Indra està aquí a, al barri de, del, del Poble Nou, etc. I quin tipus doncs, de productes està fabricant, a què dedica la seva investigació i desenvolupament, quines subvencions podria tenir, quines inversions té. I anava a dir, no només farem una guerra informativa en aquest sentit, sinó que també farem doncs, el que podem fer amb una guerra simètrica, no? Pues és que fer una mica de guerrilla de la comunicació. Per tant, també difondrem accions relacionades amb les empreses d'armament al nostre territori. Bé, i tornant a aquest, aquestes preguntes típiques que són les preguntes del periodista, no? Allò típic que suposo que qui hagi estudiat a la universitat pues, algun professor li haurà explicat que tota la notícia té que bueno, no és el meu cas, evidentment, però diuen que tota notícia ha d'explicar el què, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde i el por qué. Bueno, i això, doncs, doncs el país també s'apropia, com que té el monopoli, doncs s'apropia de la marca Wikileaks, de tot el que representa, i planteja aquests debats públics amb unes fundacions doncs, que, així mateix, com el Grupo Prisa, doncs mai dirien moltes coses que saben i que amaguen, malgrat que sembli que estan desvetllant doncs això, el funcionament del món i els intríngulis de la democràcia i que per això és una gran democràcia perquè permet que ens assabentem de coses que no hauríem de saber. Doncs avui també tenim el telèfon obert. Ara l'acabo de connectar, que no m'havia fixat que estava desconnectat i ja el tenim doncs, en línia per passar-lo per la taula. 93 317 7366 93 317 7366 si no pots trucar o prefereixes escriure'ns un correu, ho pots fer al correu electrònic del programa onesdepau@altaveu.org. Bueno, aquí una informació que, com dèiem, pues hem de saber triar aquesta informació i a vegades pues, sí que ens diuen coses interessants. Per exemple, aquí a veure, que no sé si estic col·locant bé la carxofa, el micròfon, espero que m'escolteu bé. A veure, aquesta pàgina de la Defensora del Lector, del mateix diari, ens diu són quatre punts i són quatre columnes llarguetes, per tant no ho puc llegir tot, però una diu en el primer artículo sobre las revelaciones dijeron que el país se sometería a los pactos que hubiera establecido el New York Times con el Departamento de Estado con relación a la protección de fuentes o información. ¿Qué restricciones han aceptado? Le fa la pregunta a Javier Moreno, que és el director, és un dels directors del diari. I a aquest li respon: no fue exactamente así. Nunca dijimos que aceptaríamos sin más cualquier petición de la Casa Blanca. El New York Times escuchó las consideraciones del Departamento de Estado sobre los cables cuya publicación estaba prevista. Las peticiones del gobierno de Estados Unidos se centraron en proteger algunas fuentes de información citadas en esos cables u otros datos y detalles cuya revelación podía amenazar, en su opinión, la vida o la seguridad de ciertas personas o arruinar un determinado canal de operaciones. Punto. El país conoció esas peticiones. Algunas las aceptamos y otras no, según nuestro criterio. Lo mismo hizo el New York Times. Bé, aquí dissimulen amb això, amb que fan referència a que la Casa Blanca li ha dit, el govern nord-americà li ha dit que alguna informació no la pot donar pel perill, perquè posa en perill la vida d'alguna persona. Bé, aquesta és la trampa, perquè aquí l'important és que aquests mitjans de comunicació s'han posat en contacte amb el govern i han pactat el que es pot dir i el que no. Per tant, això semblaria que... pot ser que la filtració s'hagi fet, pot ser. Però en qualsevol cas, si no entrem a analitzar això, el que està clar és que ens estan dient ells que han pactat amb el govern nord-americà quina informació es pot difondre i quina no. I sense que hagin de pactar, ja ho sabem, ja sabem quina informació poden difondre i quina informació no poden difondre. El mateix diari, 29 d'agost de 2010, El País li publica una carta al senyor Alain de Solomont, que és el ambaixador d'Estats Units a Espanya. I les barbaritats que diu aquest home, des del nostre punt de vista, no estan en línia. El donar-li espai perquè digui aquestes tonteries o aquestes bestieses en la seva política no estan en la línia d'un mitjà de comunicació que difon informació secreta que posa en perill a l'administració, perquè ja ho hem dit, no la posarà en perill i perquè li està fent el joc des de fa molt temps i li seguirà fent, com per exemple, sense anar més lluny, amb aquesta carta que deia l'impacto d'Espanya és real, es titula això, i fa referència a Afganistan, deia aquest ambaixador. El esfuerzo invertido en Afganistán contribuye de manera decisiva en nuestra seguridad. Bueno, ja sabem que la guerra és per la nostra seguretat, no perquè puguin seguir venent armes ni per la seva estratègia política mundial en quant al domini, al control d'Orient Mitjà, com anomenem des d'aquí a tota aquesta zona, així com d'altres, que també ens n'oblidem a vegades, del mar Pacífic, amb totes aquestes corrents de trànsit de petroli, per exemple, quan hi ha els mars asiàtics, que també lliuren una guerra, a vegades més llunyana, i que ens passa de llarg. Aquí, un mea culpa i un tema pendent, com molts altres, per parlar del control militar del trànsit marítim per aquestes zones asiàtiques. Bé, no perdo el fil, estàvem parlant d'aquest ambaixador. Què diu? Ens parla de formadores policiales de la Guàrdia Civil desplegados en Afganistán. Això també serà per la nostra seguretat, suposo, no? També ens parla de que nos implicamos en Afganistán com un acto de legítima defensa. Legítima defensa, diu. Suposo que fa referència als atacs de les torres bessones de Nova York, clar, però ja hem dit que molt possiblement són errades de seguretat permeses, aquestes finestres obertes, com dèiem. I diu, nos implicamos en Afganistán como un acto de legítima defensa y seguimos involucrados para impedir nuevos ataques contra nuestros países. Sempre el terrorisme és la gran excusa per tot aquest desplegament i aquest bel·licisme boig que aquest senyor amb corbata i tan seriós ens està venent. Els terroristes són els culpables i els militars de l'exèrcit són els bons, fixeu-vos. I de les companyies de seguretat privada també en parlarem, com Black Hawk o la companyia Che, no sé què més. Ja en parlem també, tenim molts temes pendents. Se'ns acaba l'any, acaba aquesta segona temporada i tenim molts temes pendents, però ja els anirem combinant, intercalant amb tota la... amb aquests monogràfics que deia dedicats a la indústria militar, al complex militar-industrial del nostre territori. Sí, realment, aquesta... Us vaig dir la data perquè val la pena que la busqueu. Això és del 29 d'agost de 2010. I està publicat pel País. És una carta de l'ambaixador nord-americà que li publica al País. I, per tant, això... No ens confonguem, no ens deixem confondre. I si ens hem confós durant 2 setmanes, com he fet jo, que he anat a comprar aquest diari, pues fem-ho. Però després ens hem de donar compte que no val la pena, que hem de buscar informació per una altra banda, un cop vist el que hi ha. Perquè és que, deia, això sí que és una carta amb una demagògia i un cinisme que realment em posa els pèls de punta escoltar l'ambaixador nord-americà parlant de la guerra d'Afganistan i... parlant encara millor de la Guàrdia Civil i de l'exèrcit espanyol amb la seva tasca que està fent allà. Parla de drets humans, parla dels drets de la dona, parla de les dones i les nenes a l'Afganistan i, en fi, tota la retòrica aquesta realment insultant pels que sabem el que significa una guerra i pels que podem més o menys entendre pel que ens han explicat i el que hem llegit el que significa la guerra a l'Afganistan. Com totes vosaltres, doncs, estic segur que coneixeu, i per tant que ens parlin de deber, honor i orgullo, doncs, ens fa bastant angúnia i ho rebutgem completament. Continuem a Ones de Pau, som a la sintonia de Contrabanda FM, al 91.4 de la freqüència modulada, i vaig a posar uns minutets de música per pues, que pugui trucar algú, si li ve de gust, compartir aquestes hores nocturnes d'aquest diumenge. Ja són les 12:10 del dilluns 13 de desembre. Si escoltes la repetició, doncs serà el dimarts pel matí. Anava a dir, posa una mica de música, si algú vol trucar, ja sap el telèfon, 93 317 73 66, i segueixo traient a voleo, disculpeu-me, no he sigut capaç de fer una classificació de tota aquesta carpeta amb els articles d'aquests diaris que us he comentat, però alguna coseta interessant podré afegir, i si vols participar, doncs endavant, som aquí a Contrabanda, FM. Doncs a veure, continuem aquí a Ones de Pau. Ara estava veient un retall d'aquests que va fer El País Primer amb el personatge de Julian Assange. Com us deia, l'ha entrevistat un parell de vegades, una personalment i l'altra, com a mínim, a través d'internet. Clar, els papers d'Iraq, els papers d'Afganistan i d'Iraq realment s'han amagat, no s'han difós. També és cert que teníem molta informació ja suficient i impactant i espectacular, malauradament, com van ser les tortures i moltes d'altres. Per tant, l'espectacle mediàtic ja estava fet, sobretot a Iraq. I amb Afganistan no s'han atrevit, no s'han atrevit a dir, perquè si això es publica a l'octubre, doncs o a mi se m'està escapant o realment no han publicat tantes coses aquesta gent. O sigui, no s'ha publicat ni molt menys tot el volum que s'està publicant ara. Per tant, l'estratègia és soroll informatiu, però amb certa qualitat dins d'aquesta tradició clàssica del periodisme, mentre que silenciem la resta d'informació, com dèiem, de la guerra actual d'Afganistan, que és la que determina, penso, doncs, les polítiques de guerra en aquests moments de l'Aliança Atlàntica, a diferència d'altres, que també estan presents, són importants, però no tant com aquesta. I, per tant, tot aquest soroll sobre la diplomàcia i aquest espionatge de baix perfil, que són els consulats i tot això, doncs realment no ens serveix. No només tapa, com deia abans al principi, el debat que haurien de facilitar si fossin realment responsables aquests mitjans pel que fa a la crisi que es pateix i sobretot a la crisi política i a la vergonyós exemple que estan donant els polítics intentant salvar i salvant el capitalisme i els protagonistes del crac financer que hi ha hagut, doncs no només això, no només els tapen, els amaguen, els ajuden a que se'n surtin, sinó que no ajuden en absolut a resoldre els conflictes que pateix la resta de la població fruit d'aquesta crisi de la bombolla immobiliària i aquestes crisis financeres. A banda d'això, a banda de no fer aquest debat, de no afavorir aquest debat, facilitar aquest debat com a mitjans de comunicació que haurien de fer, doncs el que fan és amagar altres informacions que tenen o no, però que crec que sí que tenen i que mai difondran. Vale, no vull ser redundant amb això. I anem a posar una mica més de música de Tangerine Dream, que s'ha acabat el CD, anem a canviar-lo, i continuem aportant doncs, més comentaris, ja no tanta informació, sinó més comentaris per posicionar-nos al respecte. També deixeu-me que recordi que aquest diumenge doncs, ja s'han fet programes. Com deia Aptitud FM, podeu trobar-lo al seu blog, que com la resta de blogs de Contrabanda els trobareu entrant a contrabanda.org i ells també n'han parlat des de la vessant, m'imagino, perquè no ho he escoltat tot, aquesta vessant doncs, més tècnica o més informàtica, que no és menys social, tal com plantegen ells els temes. I, per tant, jo amb aquests temes no hi entraré, tinc algunes preguntes, però les deixarem per més endavant i el que faré doncs, és seguir remenant aquesta carpeta amb aquests articles retallats de la premsa. I seguim tot seguit. Vaig a llegir un fragment d'una altra entrevista que també li van fer amb grans fotos i grans titulars en el Julian Assange, també al País. No sé quin dia era això, és igual. Tampoc us dono les dades perquè ho busqueu. Només era fer aquesta lectura perquè era una idea que tenia dia. He pensat, va, comencem per aquí, que li dóna emoció al tema, però també estaríem fent-li el joc, no? Si entrem en l'espectacle mediàtic, en l'espectacle d'informació, doncs també estaríem caient. Bueno, ja ho sabeu, que a vegades això de la informació té aquests perills, que un pot caure amb el teatre informatiu, però bueno, a vegades també ens hi hem de posar, no? En fi, nosaltres, si ens hi posem amb el teatre informatiu, serà irònicament... Però, bueno, seria contradictori això que estic dient ara mateix, perquè a banda d'aquesta secció, amb clau de paròdia, que és el teatre informatiu, com la notícia que he llegit de la Guàrdia Civil, que busca amigos en Facebook, Twitter i Twenty, que és una notícia real, l'he llegit sencera, doncs a banda d'això, a banda d'aquesta secció del teatre informatiu, també us he anunciat fa uns dies i avui heu confirmat que farem aquests monogràfics, aquesta investigació per denunciar a les empreses de fabricació d'armament o de components de la indústria militar aquí a Espanya. I per tant, doncs, en aquest cas, doncs, intentarem ser rigorosos en la nostra línia. Aquesta paraula, doncs, simplement vol dir donar informació que pugui ser útil i també està bé donar opinió, però en aquest cas, doncs, la rigorositat podria implicar això, disposar d'informació. Això estaria relacionat amb aquelles webs de seguretat i defensa que us parlava, que no he enllaçat al blog, però que les contemplo com una font d'informació bona pels moviments que lluitem per la desmilitarització. Aleshores, què és el que volia comentar? Que no hem de caure en aquest espectacle mediàtic, en aquest espectacle de la informació. Però a vegades també ens agrada jugar amb la música i realment l'antídot d'aquest espectacle de informació és l'art. És l'art i la música de qualitat, o la música sincera, que potser no és de qualitat però també és sincera, és aquella música de sentiment, així com l'art també expressa una emoció sincera. Aquesta jo crec que és l'única realment arma per vèncer tota aquesta falsa democràcia, com evidenciem amb aquest espectacle mediàtic. Bueno, tampoc és cap novetat lo de l'espectacle, però per què ho deia? Pues perquè jo hagués pogut caure, si hagués començat fent una lectura amb una música així misteriosa d'investigadores privados i de periodistes dels anys 50, i fent una lectura d'una informació que anava amb aquesta intenció, crec jo, d'aquest diari, perquè deia que parlava que havia hagut un error de distribució en el diari, a la revista alemanya Der Spiegel, que és una de les triades per Wikileaks en l'exclusiva mundial per la difusió dels teletips filtrats, i deia que hi havia hagut un error i que s'havia distribuït aquesta revista. O sigui, vés a saber quina informació haurien publicat, si és que realment és així, i van retirar la revista perquè per corregir l'edició, suposo. No sabem quin és l'error. Aquí hem d'imaginar, i per això dic que té un toc misteriós i forma part de l'espectacle, de la difusió, de l'entrevista amb el fundador, del misteri d'aquesta exclusiva. La qüestió és que diversos exemplars de Der Spiegel, pues, van arribar a l'estació de Basilea, a Suïssa, diu, i una ràdio local va aconseguir la revista i, per tant, hagués pogut distribuir aquesta informació de manera exclusiva, també. Però diu que van aconseguir evitar, textualment diu, que destripés el contingut de l'exclusiva a les zones. És a dir, que es parla d'una ràdio local que hagués pogut tenir l'exclusiva d'aquesta informació que tenen aquests grans mitjans de comunicació. Bueno, la cosa tenia conya per començar per aquí, no? Però jo m'ho plec més en plan de conya, per una banda, perquè té gràcia, doncs, que una ràdio local hagués tingut aquesta possibilitat, que sembla ser que només monopolitzen aquests cinc rotatius que he citat abans. Després, per donar-li més modernitat al tema, perquè, clar, aquí el tema està entre el periodisme tradicional i el periodisme modern. És aquesta lluita, és el que reivindiquen també aquests mitjans amb aquestes exclusives. I ens parla d'un tuitero que se hace llamar freelance-09 i que només té unes desenes de seguidors. Diu... O sigui, d'alguna manera ironitza amb aquesta persona i diu que va aconseguir també un exemplar molt d'hora a l'estació. Bueno, com deia de Der Spiegel, que feia aquesta primera exclusiva de les filtracions. I es veu que aquest tuitero pues, va destapar doncs, alguna informació i va penjar la portada de la revista i en la que es veuen les fotos dels líders mundials i el que diuen ells i els ambaixadors nord-americans. Bueno, que en el fons no di... aquesta exclusiva tampoc és tal, perquè ens estan parlant dels estereotips i de coses que els mitjans de comunicació ens diuen de certs personatges amb molta intenció o mala intenció, perquè manipulen realment en molts casos realment el que són aquests personatges, i quan acerten pues, ho podem saber ja, perquè jo que sé, que ens diuen que Berlusconi pues, fiestas salvajes i que Putin macho alfa, aquí sí que no sé què refereix, pues, bueno, tampoc ens donen moltes novetats, no sé, jo que sé. Ja us dic, això de la ràdio local i del tuitero pues, tenia la seva gràcia com una anècdota de les moltes que el diari pues, va publicant per donar-li més credibilitat amb aquests detalls i aquestes aventurilles de reporters que s'han de citar pues, d'amagat, que no per contactar amb en Julian Assange, etc. Bueno, i hem anat a parar les ràdios locals, que és on som ara mateix, aquí a Contraband FM. Bueno, curiosament, aquesta portada de Tangerine Dream té una bandera dels Estats Units de Nord-Amèrica i és un concert en directe de l'any 1977. Ara, amb els últims minutets de programa, ja sabeu que Ones de Pau s'acaba a les 12:30, doncs faig aquest apunt sobre les ràdios locals i una mica pues, el que ja vaig apuntar la setmana passada, però bueno, intento posicionar-me una mica més pel que fa doncs, a la informació que podem i estem donant des d'aquest programa i la que podríem donar entre totes a les ràdios lliures de Barcelona. Aquesta música serviria potser per il·lustrar doncs això, aquests misteris que ajuden a vendre aquesta exclusiva i que formen part de l'espectacle. La meva intenció era pues, posar bona música, això quedava una mica misteriós, i aviam si trobem algú més alegre en el següent CD, també de Tangerine Dream, que és Force Major, no sé, Força Major potser, Força Major, docent francès, i que és de l'any 79. Anem a veure. Bueno, sembla que sí. Aquí estan aquestes seqüències famoses de Tangerine Dream i ara entrem amb això de les ràdios locals. Doncs bé, si digués que això és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada, per a moltes de vosaltres no estaria dient res de nou, perquè ja ho sabeu, i segurament per això ens escolteu, i també hi participeu moltes, però podem començar per aquí, perquè d'alguna manera és on ja sabem per on hem d'anar i per on hem de continuar el camí. Bueno, però també podem fer algunes matisacions. Quan parlem d'una ràdio lliure també vol dir lliure de la censura i de les limitacions, d'alguna manera, que ens autoimposem quan creiem en ideologies, sigui quina sigui aquesta ideologia. Bueno, aquí tots són blancs i negres i tot és contradictori i cadascú pues, ja ho sabrà interpretar. Evidentment que el que falta en aquests moments, considero, és ideologia. En aquest món que estem vivint avui en dia, el que falta és ideologia, perquè sembla que hagin desaparegut. Però al mateix temps, també sabem que les ideologies poden marmar, poden limitar la llibertat. Bé, no comercials, ja ho sabem, no fem anuncis de cap tipus, el que sí que fem és compartir informació i hi fem, de tant en tant, bona propaganda, crec, o contrapropaganda. I el punt clau jo crec que és l'autogestió. L'autogestió de la comunicació significa això, que nosaltres fem aquesta informació, nosaltres la busquem i la difonem. Però no només els que estem aquí, sinó tots, inclús els oients i les oients, que també en cert moment formen part del col·lectiu emissor, d'alguna manera. És a dir, som emissors i receptors. Aquest és el col·lectiu de contrabanda. Escoltem i també difonem. El mateix pot passar amb moltes persones que escoltin i també puntualment o habitualment puguin compartir la seva informació que ells mateixos generen, perquè és expressió, perquè expressen el que ells veuen, viuen o senten, i també perquè ens poden compartir i poden també fer-nos arribar informació propera que li han facilitat, inclús filtrar-nos qualsevol informació també. També podríem filtrar informació nosaltres. Accepteu-me la broma. També estaria bé. Qui sap? I sobretot, pues, això que alguns diuen de proximitat, doncs és una mica també la nostra clau. Som una ràdio local, som una ràdio que s'emet per internet també, a contrabanda.org, i per tant, tècnicament es pot escoltar a tot el món, però la informació surt des d'aquí, surt des de Barcelona. Ja sigui en català o en castellà, però també des dels barris, des de l'àrea metropolitana o inclús doncs, des de Catalunya i també des d'Espanya, entendríem i crec jo que entra dins de lo local en aquests moments. Almenys des d'aquest programa així ho hem considerat i per això hem fet connexions amb diferents comunitats de tot l'estat espanyol. Però la missió la fem des d'aquí, no només tècnicament, sinó també les persones que vivim aquí. Aleshores, no hem de perdre la vista això. No haig de perdre la vista, com a conductor d'aquest programa, això mateix. I, per aquest motiu, com us deia abans, farem aquests monogràfics dedicats a la indústria, al complex militar industrial i a les empreses que estan a casa nostra, aquí a Barcelona, sense anar més lluny, a Catalunya i arreu de l'estat espanyol. Doncs a punt de complir l'hora i 30 minuts de programa que tenim. M'acomiado fins al proper diumenge. Ens escoltem aquí la sintonia de Contrabanda FM al 91.4. Gràcies per acompanyar-nos. Fins la propera. Salut i pau a tothom. També ens pots escoltar al blog del programa onesdepau.contrabanda.org.